Estat de Gràcia, un estat amb bona constitució.
Som el que mengem, però també som el que llegim. I si podem ser intolerants a la lactosa, al gluten o fins i tot a les mandarines, per què no podem ser al·lèrgics a les males novel·les, als poemes cursis o a les biografies sense substància? Agafeu paper i bolígraf i preneu nota de totes les prescripcions que ens farà ara mateix el secretari de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, David Guzmán.
Bona tarda, doctor, com estàs?
Molt bona tarda, com esteu?
Bé, molt bé. Abans de fer la secció, si em permets un minut, volia que la Maria Sherman, que avui tenim cistella Caprabo, ens expliqui quins comentaris masclistes la gent, per les masclistes, la gent ha anat captant. Perquè aquesta és la pregunta que fèiem avui després d'entrar a la pàgina de Facebook i fer like. Què ha anat trobant la gent, Maria?
Ostres, hi ha coses desagradables,
home,
eh?
Home, tu diràs.
La Cèlia Saura diu: m'agrada més el teu cul que la teva cara.
És horrorós.
A lo qual, això...
No saps què fer.
Dir? Sí, et paralitza del...
Primer ho has d'analitzar, dir, aviam, això és horrorós o espantós? Després, exactament, què pretén, no?
I llavors procedir a trencar-li la seva.
Sí, bueno, això ja... Què més?
El Tito Balagueró diu: el meu padrí deia les dones a la cuina i al llit i punto.
Bueno, així, molt bé.
A mi m'agrada molt aquella dita catalana, que és com un manual d'instruccions, a la dona i a la burra cada dia una surra.
Oh.
L'havia sentit?
No l'havia sentit. Mm. I no la volia sentir. Moltes gràcies,
doncs
Maria.
Doncs ja està.
Ja ho tenim incrustat al cervell.
I per enllaçar amb la biblioteràpia ens ha escrit Laura Huerga, editora de Raig Verd, que diu: la trucada que sempre fan al despatx on jo he de ser la secretària per força i volen parlar amb el director.
Ah, sí.
Que és això. Una mica on són els teus pares, sí, del món adult.
Sí, que això en un petit format passa molt. Per exemple, l'altre dia em va passar, quan vas aprendre alguna cosa tu i una noia, la beguda forta sempre li posa al noi.
Sí.
No? Demanes un te i un cafè
sí,
pel noi.
O el vi. Tu vas un vi i un te i el vi pel noi.
Sí.
Això és bastant espectacular.
Passa també amb cafè amb llet tallat.
Sí, tallat cafè sol el mateix. I vi també... blanc, vi negre també, el negre per l'home.
I quan pagues,
sí,
li tornen sempre el canvi amb ell o la tarja amb ell. Veus. Encara que hagis pagat tu.
Ai, senyor, doncs escolta, seguiu responent i seguiu entrant a la pàgina de Facebook i ja ho sabeu, a última hora tenim cistella Caprabo i ara el que toca és fer consultes literàries.
Espera, t'he posat unes notes abans de la consulta, hem de dir unes coses.
Notícia fresca d'avui, presentació en societat de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya.
Home, et sona això?
Sí, senyor.
El 3 al 6 d'abril, dic fresca perquè avui el Ramon Llull ha fet la roda de premsa de presentació oficial del programa oficial, i serà Catalunya, i seran les Illes Balears, i serà Andorra, i serà Alguer, i serem nosaltres.
Sí, senyor, ja farem programa especial. Sí.
Des de
sí.
Bolonya, perquè és un esdeveniment important, perquè des de fa 10 anys, jo diria 10 anys, estem parlant del 2007, quan la cultura catalana va ser convidada a Frankfurt amb una altra dimensió, perquè és la fira infantil i juvenil més important del món, per tant, en el seu àmbit és l'esdeveniment, i ara també cultural català a l'exterior, més potent, i val la pena el desplegament. De fet, avui el Ramon Llull deia: s'ha preparat una autèntica invasió, invasió catalana. Durant 4 dies, Bolonya serà catalana, 60 activitats, 80 participants, dues exposicions monogràfiques d'il·lustradors catalans i bé, doncs amb moltes ganes, aquí un mes, ja
sí.
Estan allà xalant,
Ah, però hi anirem els dos.
I anirem els dos, sí senyor, i explorar Bolonya. Pensa que no només a la fira hi haurà
moltes activitats. Però escolta'm una cosa, a l'avió? Tu saps parlar de coses que no siguin llibres?
Sí,
a mi m'interessa,
sí,
molt els llibres, sí. Però podem parlar del Barça? No.
Sí, home, el Barça. Podem parlar del...
Des d'una perspectiva literària.
No, de Luis Enrique.
Podem fer epistemologia del cotxet amb snacks que porten enmig del vol. Això, si vols, podem... Això passa. Hi ha un moment, sí, que passen per allà i podem, sí, parlar-ne, si vols, també.
Bueno, parlarem de tot.
Ja sabrem què ha fet el Barça...
Què?
París Saint-Germain. No, vull dir que ja tindrem dades.
És veritat, sí. Parlarem de coses molt apassionants durant el vol i després en el programa que farem especial el dia 5 d'abril des de Bolonya.
Sí, senyor, exacte. 5 d'abril, que és el tercer dia, si no m'erro, el dimecres de la fira.
Ah, ja hauran canviat l'horari, que bé.
Quin dia el canvien?
El 25, em sembla. Del 25 al 26 de març.
Ah, molt bé.
Tu tens ganes de que sigui...
Jo tinc ganes de llum,
sí,
de vitamina D, de
sí,
sol,
sí,
de llibres.
Quin paio. Escolta, teníem una consulta de la setmana passada que no vam poder resoldre perquè va arribar 2 minuts abans d'acabar la secció i la consulta la feia l'Ignasi Mena i deia: Com es pot convèncer els alumnes de que l'esforç de llegir Dante val la pena?
Com m'agrada aquesta consulta, com m'agrada aquesta pregunta, i que sobretot m'ha servit per unificar diferents preguntes que fa setmanes que anem rebent i consultes al voltant dels clàssics, no? I he pensat, mira, tot, que Dante epitomitzi el concepte de clàssic i tot el que això implica, i en el poeta florentí ens centrem, eh? Per explorar què? Doncs això, diferents maneres, vies diferents per fer atractius títols, autors, llibres que semblen hermètics inicialment, i començo per això, i començant per aquesta obra que forma part, per dir-ho com Harold Bloom, del cànon occidental. La primera via, n'explorem més d'una, eh? La primera via és la que ens ofereix un tal Jorge Luis Borges.
De mí sé decir que soy un lector hedónico. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera antiguo. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera contemporáneo. He leído libros por la emoción estética que me deparan. Y he dejado para después los comentarios, los estudios, todo eso lo he ido postergando, y cuando leí la Divina Comedia me dejé llevar por la lectura. Es decir, he leído la Divina Comedia como he leído otros libros.
Aquesta música té un sentit que després explicarem, eh? Un sentit dantesc també el té. Clar, la via de Borges quin és? Després n'hi ha d'altres, eh? Però la via hedònica, no la intel·lectual. La primera és l'hedònica, la lectura com a contemplació. De la mateixa manera pensava ara que un no entra en un Rembrandt o en un Joan Miró, no? O en una escultura inicialment des de la raó, des de la racionalitat, sinó que entres allò per la via estètica, no? I entres pel plaer visual. Doncs aquí també. Per què? Perquè cadascun dels cants, cadascun dels tercets de la Divina Comèdia, cadascun dels fragments dels versos de Dante són bells, ontològicament bells, en ells mateixos. Per tant, hi ha una qüestió estètica, Ignasi, que jo et recomano, fins i tot, amb una cosa molt, molt important, i no oblidem la paraula cant, una cosa tan important com la lectura en veu alta, no? Recuperar aquesta tradició de la lectura poètica en veu alta, que és tan important, singularment amb Dante, i a més, per tant, inicialment la lectura, l'aproximació hedònica. Després ja vindran altres històries, perquè a més expliquen històries, hi ha un munt de personatges, transmeten per descomptat emocions, lectures al·legòriques, simbòliques, tot això ve més tard. Però inicialment el ple, eh? Via estètica, per tant, amb Borges, i després, i això el Rapsodes, la lectura en veu alta, i per exemple portar l'exemple d'un actor i recitador que ha voltat Itàlia, no només recitant Dante, no només dient els seus versos, sinó explicant-lo això que preguntava l'Ignasi, adolescents, explicant-lo a alumnes, explicant-lo a gent, sí. I a més sent aplaudit per adolescents, cosa que no és fàcil. Explicant la Vida Comèdia, el sentirem explicant a adolescents en públic amb un fragment del Cant cinquè de l'Infern, potser un dels més coneguts, es diu Roberto Benigni, són uns 35 segons en italià, crec que se sent i s'entén prou bé.
Adesso cominciano tre terzine, tutte e tre con la parola amore, molto amate dai dantisti, ma soprattutto dagli adolescenti, dai ragazzi. Ci dice, amor che a nullo amato, amar perdona. Questo è un verso, naturalmente, uno si vergogna pure a spiegarlo, perché è talmente... Vabbè, fate bene applaudire la... Ha detto anche questo in senso naturale, umano e mistico. Però il concetto è una cosa, non si può legare davvero un'analisi a un'estasi, questa è un'estasi. È scritto nel firmamento che se si ama qualcuno o qualcosa, ecco, quell'amore ci verrà restituito in egual misura.
Dante alla porta di Paolo e Francesca, spia chi fa meglio di lui. Lì dietro si racconta un amore normale.
Aquí el tenim, sentint la història de Paolo e Francesca, segurament una de les més conegudes de tota la Divina Comèdia, aquestes dues ànimes enamorades i condemnades al segon cercle de l'infern, el dels pecadors carnals, eh? I la gran tradició de glossadors de Dante, que ve de Vittorio Gassman, que la Maria ha penjat abans, fins a això, fins a Benigni, i d'altres, amb episodis molt, molt atractius, i amb una via que és també una via didàctica, i amb una altra aproximació, que jo crec que val la pena parlar-ne amb algú que en sap moltíssim, perquè s'ha vist en aquest repte, no?, d'haver d'explicar Dante en una aula. Estic parlant de l'Eduard Vilella, que és professor de literatura autònoma i, a més, expert dantesc. Eduard, què tal?
Hola, què tal? Com estem?
Com va això?
Molt bé, aquí escoltant. Escolta, sempre fascinat.
S'ha fascinat, home, fascinat per Dante, ho has estat sempre. Sentim Benigni, escolta'm, el repte, la pregunta, la consulta que ens feia l'Ignasi, com aquesta idea, no?, de l'esforç de llegir Dante val la pena, tu has hagut d'enfrontar-t'hi, diguem-ne, i sobretot has comprovat que val la pena.
Exactament, sí. De tota manera també t'estava escoltant i d'alguna manera m'has trepitjat, no, la resposta, perquè, esclar, sí, hi ha un punt que sempre hi ha el perill de fer un excés de retòrica i d'exagerar en la insistència que donem als clàssics. I, en fi, Dante val la pena perquè és fascinant, perquè és molt interessant, i que ho és moltíssim, no? Ara, el risc tampoc hem de caure en fer-ne un deure. I, per tant, quan et sentia parlar d'estètica i de plaer, en fi, que concordo completament. En fi, és sobretot per aquí per on s'ha de començar. És immens, però comencem pel punt, no? Per aquell lloc que ens procura la satisfacció immediata. Sí, sí, d'acord, completament d'acord.
Què és el més atractiu pels alumnes? Perquè segurament l'infern ple de, no, de càstigs, condemnes, alguns episodis com el d'Ugolino, així, amb una mica més gores, suposo que això als alumnes els deu arribar.
Sí. Als alumnes i en general a tothom és aquesta fascinació absoluta d'aquest que ja va més enllà, no, de la cosa truculenta. És sobretot, jo crec que és l'espectacle de com s'ho va imaginar i com ho aconsegueix transmetre, però sobretot jo crec que es parteix de l'asturament, de la sorpresa que causa algú amb una capacitat tan impressionant per fer poesia, per imaginar i per generar aquesta realitat i presentar-nos-la davant dels ulls. És astorador, sincerament.
El que passa
ara,
sí.
No és només l'infern, perquè per la mateixa regla de tres, si aconsegueixen arribar a veure certes imatges del paradís, directament és l'èxtasi, com deia de niña. Eh?
Mm-hmm. El que passa que també, ara deia, Eduard, sóc el Roger, com estàs?
Sí, sí, hola, què tal?
Deia el David que també necessitem que algú ens ho digui bé, que ens ho llegeixi bé, perquè a vegades nosaltres per nosaltres mateixos ens costa, però, i clar, amb una classe d'adolescents, ostres, no són experts en llegir ni en recitar, no? Llavors, això qui ho fa? Ho fa el mestre? Ho fan ells? O com funciona?
A veure, Dante té un... No sé, a veure, em sap greu fer servir la paraula problema, però té un condicionant fort que deu ser l'autor de tota la literatura occidental que més requereix el comentari. Per tant, això no ens ha de fer por que algú ens hagi d'ajudar, perquè des del primer moment, bé, del primer, potser el primer moment no, però una generació després ja la gent va començar a comentar-lo, perquè és tan dens i és tan impactant que es requereix que algú et doni un cop de mà. Això d'entrada. I després, jo el que penso és que tampoc s'ha de pretendre al primer moment, i sobretot si encara estem parlant d'edats joves, el que no s'ha de pretendre és intentar bastar la totalitat, sinó entrar en aquell petit fragment, en l'anècdota. Les anècdotes impacten molt,
sí.
S'atrapen.
Sí, sí.
I fer veure com aquella anècdota està carregada de sentit, està carregada de sentit humà, d'història, i també de notar la capacitat inusual que té de fer poesia. Sí.
Per tant, Dante amb dosis homeopàtiques també,
Sí, si voleu així, però... Però jo desistiria d'entrar al conjunt encara, perquè és que és massa. Mm. I mira que fa anys que s'hi donen moltes... O sigui, segles, en el sentit del temps que s'hi està dedicant i els esforços i la gent que hi dona voltes encara ara.
Sí. I gràcies a la qual, diguem-ne, entre els quals t'hi conto, és més lluminosa la lectura d'un monstre, en el millor dels sentits, com Dante. Gràcies, Eduard Vilella.
Sí. Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies per l'interès, que realment val la pena, que això que quedi molt clar.
Queda clar. Gràcies, Eduard. Fins
gràcies, adéu.
A reveure.
Adéu, a reveure.
Adéu.
Clar, és la via estètica, que bé està d'acord amb un savi, amb Dante, i que, a més, doncs, això l'ha explicat a l'aula moltes vegades. Hi ha una altra via, fins i tot més punky, i la porto a la forma d'un llibre que es diu Història torcida de la literatura. que estem sentint, és fins i tot... una cosa que es diu Dante's Inferno, que és un videojoc que vam fer sobre Dante, hi ha molta... milers d'adaptacions, fins i tot en titelles, animació, per descomptat, en videojoc, evidentment queda reduït a les coses així més fosques de l'infern, però en tot cas és un llibre que es diu Història torcida de la literatura, d'un llibreter, historiador, que es diu Javier Traité, editat pel Principal de los Libros, un títol molt irreverent, que el que fa repassar els clàssics des de l'antiguitat, de mitjana, fins al segle XX, amb humor, amb intel·ligència, que no sempre van de la mà, i amb aquesta cosa de sacralitzar el cànon, no? I dient les coses com li ragen. Per exemple, sobre Dante fa servir, tens un marcador de pàgina, no?
Sí.
Fa servir paraules com tostón i rotllazo, però són màscares, i ha de defensar el Javier Traité, jo crec que són màscares per argumentar un dels problemes d'enfrontar-s'hi, no? Que és la historicitat. Ell, per exemple, es queixa, comenta aquesta idea dels personatges, no? Diu, el segundo motivo por el cual es un rollazo es porque ya no conocemos a casi nadie de los que aparecen por ahí sufriendo, ¿no? En su contenido, la Divina Comedia no es inmortal, pero vive tanto como el recuerdo de sus protagonistas. Diu, segur que tothom coneix Virgili, que és qui acompanya Dante en el recorregut, però, clar, aquí Ugolino de la Gherardesca, que ara el citàvem, doncs és menys conegut, no? I diu, el caso es que para Dante debió ser importante utilizar ese personaje, los lectores debieron entenderlo enseguida. Segle XIV, els lectors... Llavors fa, diu, las risas debieron de ser de upa, ¿no? Oye, has llegado ya al canto tercero, es el que sale el alcalde con la boca cosida. Imagina't si ara sortís, doncs això, no? Si sortís Pujol en un dels cants on l'infern tenint una condemna exemplar com la que segurament es mereix, no?
Bueno, era el jueves de l'època, no? Una mica.
Sí,
de crítica, sàtira, política.
Exacte, amb més complexitat poètica, per dir-ho així, però vaja, i ho fa amb Dante, ho fa amb les Bronte, amb Zola, amb el Segle d'Or, amb el Tristram Shandy, ho fan diferents autors en diferents llibres, i per exemple, cita el Quixot, no? Per què li costa als adolescents, no? És aquesta idea de els arguments pels quals són bons i les dificultats que s'hi troben, no? Diu, és largo, usa más de 1.500 palabras distintas, que es el vocabulario estándar de un adolescente, l'estructura de les frases és enrevesada, casi no se dicen tacos, el personaje más que risa suele dar pena, i la sisena, que a mi em sembla molt important, és obligatorio. No? Clar, doncs aquesta és la manera com afronta la història de la literatura. Javier Traité està molt bé, jo crec que, insisteixo, és un home molt llegit i posa un somriure que a vegades sovint, jo diria, és bastant necessari.
Fantàstic.
Una altra possibilitat? Doncs, diguem-ne, seguim amb la cosa monogràfica, no només de Dante, sinó italiana, seguir els consells d'un altre savi italià. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Per què sentir els clàssics? Podríem anomenar qualsevol cosa que tingui a veure amb Elvis.
Sí, senyor.
Pensant, home, porta un clàssic del segle XX. No ens quedem només al XIV. Efectivament, estem parlant de Calvino i el seu estudi clàssic, era ell mateix, que es diu Per què llegir els clàssics, i no hi ha una resposta unívoca, diguem-ne, n'hi ha unes quantes. Ell, de fet, va assajar-ne unes quantes. És un text on recull una sèrie d'articles amb 15 definicions de què és, o que es considera un clàssic, no? Que hi ha aquesta idea, però què és un clàssic? És un llibre que tothom rellegeix. Tot i que hi ha molta gent que diu, estic rellegint, i aquest prefix se'l treu de la màniga i de la barret,
Sí, no, sí.
M'imagino que deus estar rellegint un munt de coses.
Home, on vas a parar?
Ets un gran relector.
Crim i càstig, jo crec que és la quarta vegada ja.
Exacte.
Que estic llegint.
Doncs, i després hi ha una cosa que m'agrada molt de Calvino, quan la definició s'estén bastant, s'allarga molt sobre la consideració, que un clàssic és l'equivalent de l'univers, una mena de talismà, no? Com els antics talismans que expliquen tot un món, expliquen tot un univers, i és aquest perquè llegir els clàssics que em sembla que la Maria Sherman l'ha disfrutat també, i no sé si has arribat a clàssics a través de Calvino.
Doncs no, me'n recordo aquest, el vaig estar llegint un dia a una llibreria, allò fent temps, el vaig enganxar i era molt interessant. I és això, és un dels llibres, president, que li permet parlar de llibres com si se'ls hagués llegit.
Això m'interessa. Com queda bé sense saber-ne un borrall.
Doncs imagina, Montale, Ovidi, Dickens, Hemingway, Ariosto, Henry James i tants altres que parla Calvino aquí i que t'ajuden, efectivament.
T'he de dir que és la primera vegada que li veig la cara a Italo Calvino, és a dir, el nom, i havia llegit coses seves, evidentment.
Hem de dir que és una traducció de l'any passat, de la primera vegada que es tradueix al català, 62, aquest text, perquè llegia els clàssics, es pot recuperar i, per tant, trobar, jo crec, amb una certa facilitat.
I no aporta res, però aquesta cadira jo la tinc.
Tens aquesta cadira?
On està assegut Italo Calvino?
Doncs, no en és certa manera, és com ell, no és... llavors.
Alguna cosa se m'ha enganxat, doncs ja està.
A mi em passa amb la Divina Comèdia, que tinc una edició que està impresa la portada a l'inrevés. Llavors no la puc llegir en públic, perquè sembla que me les estigui donant d'intel·lectual al metro.
I la gent et diu, gira el llibre.
No em diuen res. Jo crec que algun cop ha fet una foto, potser, de dir, mira aquesta.
I l'últim?
Acabem una altra via, la via melòmana, perquè hi ha les músiques, la primera música que sentien després de Borges, recollides en un volum molt interessant d'una col·lecció que es diu Los escritores y la música, amb peces com aquesta. Em sembla que són peces basades en el llibre. Són compositors que s'han interessat per la Divina Comèdia, amb monòdies, madrigals, hi ha cants a penitents. És un text de Stefano Russomanno, que analitza, a més, la presència de la música i els referents musicals a les tres parts de la Divina Comèdia, Infern, Purgatori i Paradís, i que ha publicat Ediciones Singulares, on hi ha un CD inclòs en aquest llibre. I aleshores, és això, és a dir, és interessant perquè és l'escriptor i la música basada en la seva obra, compositors de l'època que li van interessar, i tot plegat en aquest Dante de Stefano Russomanno.
Stefano Russomanno, quina mala època la música, fins que va arribar Hendrix. Quina agonia.
No ben bé contemporània.
Quina manca d'estrelles, no?
David, m'ha agradat molt aquest especial que has fet.
Ho celebro. L'Ignasi Mena espero que estigui pista.
Sí, jo crec que no s'esperava tant d'entusiasme i tanta dedicació.
No, ha estat tota la secció dedicada a tu, Ignasi, o sigui que ja saps per on has d'anar, i si no ho has sentit i t'arriba via Twitter, doncs ho recuperes via podcast. I ves apuntant totes les referències que ens ha donat aquí The Doctor. Doctor Guzmán, la setmana que ve, més.
Sí, senyor.
Vinga,
adéu.
Quan tu em beses, oh, 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 jo tremolo.
Tothom sap que al pot petit hi ha la bona confitura i que als estats petits, els bons programes de ràdio. Estat de Gràcia, cada tarda de 4 a 7 a Catalunya Ràdio.